Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Bé, ja saps que els dilluns vinc, estic en plena forma.
Vens amb l'energia,
dilluns renovada.
Per despertar-nos a tots el cap de setmana.
A punt per cremar-la tota.
Doncs, de cop. I després arribes el divendres i ja no saps ni com et dius. Escolta, Lluís, avui de què ens vols parlar?
Mira, avui parlarem d'un compositor que composava, o sigui, tocava el piano amb 2 anys o 3.
Així vam parlar de Mozart, que feia òperes amb 11 anys?
No, la primera... la primera em sembla que eren 7 anys.
Vale, un que toca el piano amb 2 anys. Sí, no el piano aquest que ens regalen quan són petits.
No,
te'l regala un enemic.
No.
Te'l regala
un enemic dels pares.
Algú amb mala intenció li regala un piano a un nen de 2 anys.
Doncs no. És algú que toca el piano. A part, també, amb 4 anys composava, amb 7 dominava el llatí, parlava llatí.
Un nen que amb 4 anys, dius, componia cançons, eh?
Sí, composava cançons, obres,
música,
música del tot.
No dic cançons, que una cançó és un gènere musical, si no m'equivoco.
Sí, senyor.
Això a vegades m'equivoco perquè jo soc profà, ja ho saps,
bueno, però no passa res, però anem aclarint tot. No, doncs, i curiosament, parlem d'aquest personatge, i no és Mozart, que vam parlar-ne fa 4 dies.
Avui ni tu ni jo, també.
No. Avui parlarem de Camille Saint-Saëns, Saint-Saëns, que s'escriu, Saint-Saëns.
Aquest nom em sonava. Sí. Em sonava al principi perquè és d'aquestes que pot ser que hagi fet alguna cosa que et posaven de petit.
Té una obra molt important i molt divertida, que és el Carnaval dels Animals, que precisament és una mica l'obra que en parlarem avui. I aquesta obra sempre s'ensenya a les escoles com a obra infantil, obra per nens. En realitat, no és només una obra per nens, però sí que és veritat que és una obra que és fàcil d'entendre pels nens i que dona molt de si, perquè és una mica una paròdia, un conte, i dona molt de si. Parlarem precisament d'aquesta obra, que és precisament dissabte, estrenem al Palau una producció amb la Simfònica del Vallès, una producció d'aquesta obra, que és una que la fem precisament amb els Brothers Bros, amb aquest grup de hip hop.
És una manera una barreja una mica
curiosa. És una barreja molt curiosa, no és la primera, ja ho vam fer fa un parell d'anys amb en Pere i el Llop de Prokófiev, i va ser realment un espectacle molt molt novador i molt molt atractiu, i també dirigit als nens. I aquesta vegada doncs repetim experiència amb ells. I fem aquesta obra en una versió, doncs la música és la que és, perquè evidentment la música és la que és i no es pot canviar, però amb una visió renovada de lo que és aquesta història dels animals. Però si et sembla, primer parlarem una miqueta de Saint-Saëns, perquè és un personatge que se'n parla poc i ha passat una mica... Bueno, passa una mica desapercebut. Però és un personatge importantíssim. Saint-Saëns és un compositor romàntic francès. Ell va néixer el 1835 i va morir el 1921.
Aquest va durar més que Mozart.
Aquest va viure uns quants anys més que Mozart. I agafa una època molt interessant de la història de la música, no només francesa, sinó agafa, com és fàcil d'endevinar, des del 1835, doncs agafa plenament el que és el romanticisme europeu, i arriba fins a passada la Primera Guerra Mundial, en la qual abarca un període històric molt transcendental, no només en la música, sinó en la història i en la història de l'art, en la història general. Ell, com dèiem, va néixer el 1835 a París, però es va quedar orfe de seguida. El seu pare es va morir quan ell tenia 3 o 4 mesos, i la seva mare el va confiar a una tieta seva, una tieta de la mare, una tieta soltera, que era una senyora que se'n va cuidar molt. Va fer una mica com va fer el pare Mozart, com va fer Leopold Mozart amb el seu
fill. Jo, si mai tinc un fill, jo des de petit allà li vaig ensenyant i...
Els nens són esponges, i de vegades ens pensem que són tontos i no. El que són és petits, són petits, però no tenen un pèl de tontos.
Potser em sortiria més a compte també tutoritzar-lo des dels 2 anys en el futbol, no? Des del punt de vista de retirar-me, no?
A lo que tu pensis, cap a tu
em senti,
cap a tu en camí...
Que mai em senti el meu
fill. Que senti el que estem dient ara.
Que estic dient ara mateix.
Però sí, com està clar, vull dir, els nens són esponges i estan oberts a moltes coses. Mira, si et sembla, mentrestant estem parlant, posarem una obra de Saint-Saëns, que és el track número 1, que és la dansa macabra. És una obra que després Saint-Saëns va utilitzar també en el Carnaval dels Animals. És una obra per violí i orquestra, hi ha un gran solo de violí, l'anem sentint mentre parlem. Com dèiem, no? La mare de Saint-Saëns la va confiar a la seva tieta, i aquesta senyora era pianista, i va introduir el nen en el món de la música, no? Una dona també molt relacionada amb tots els músics del moment parisencs, i d'aquí li va venir, doncs, ja que el nen, no sé si amb 2 o 3 anys ja tocava el piano, i com dèiem també, amb 7 anys no sabia, parlava llatí.
Parlava llatí. Sí, allò que ara quan que ens ensenyem de llatí és a traduir amb un diccionari, no?
Rosa Rosai amb el diccionari al costat.
Exacte, però no, no.
No.
Diguem que tenia...
Ell ja hi anava, no?
Tenia un seu de llatí, no? Diguem-ne.
Sí. Llavors, ell es va relacionar durant tota la seva vida, doncs, amb tots els músics importants del moment. Diuen que, no sé si era amb 15 anys, em sembla, ell era un virtuós del piano, va fer un concert a la sala Pleyel de París. La sala Pleyel és una mica com el Palau de la Música de París, una sala on han passat tots els grans, no? És una sala amb molts anys d'història, és una sala centenària. Va fer un concert a la sala Pleyel, ell sol, i quan va acabar, d'avís, va proposar al públic que li diguessin quina... de les 20 i tantes sonates de Beethoven, quina volien que els hi toqués d'avís. I, a més, la va tocar de memòria. Va dir, doncs, ara no sé quina va ser, però de la 13 es va seure al piano i la va tocar sencera de memòria. No? Lo qual va causar furor. Això va arribar a orelles de Franz Liszt i de resultes d'això el va voler conèixer i van establir una amistat que va durar molts anys. També, a resultes d'això, ell... Hi ha una llegenda que diu que no... tenia mania a la música de Wagner. I això és una llegenda que hem de desmitificar, perquè en realitat, i sentint la seva música, no és... No podem dir que odiés la música de Wagner, sinó tot el contrari. Però resulta que Wagner va estrenar a París el seu Tannhäuser amb unes condicions molt especials en aquella època. I va ser un fracàs aquesta estrena. I de resultes d'això va sorgir la llegenda de que als francesos no els agradava la música de Wagner. I a Saint-Saëns inclòs, no? Lo qual no és cert. El que va passar és que a Wagner li van imposar, doncs, que canviés el ballet, perquè en aquella època la societat de l'òpera de París estaven acostumats als senyors que pagaven aquestes funcions. Ells no els agradava l'òpera, però apareixien a l'òpera al tercer acte. Ells anaven a sopar, feien tot el que havien de fer, i el tercer acte anaven a l'òpera.
Sí, és com quan ara entres a la discoteca a les 3 del matí.
A les 3 de la matinada, sí, ells anaven ja a misses dites. I llavors el que volien, quan començava el tercer acte, és veure un ballet, perquè volien veure una mica de pit i cuixa, no?
I fantàstic, anaven al cabaret,
sí,
no?
Sí, no, era així, eh? Llavors li van imposar a Wagner que el ballet, que posés un ballet al seu Tannhäuser, que no n'hi havia. I Wagner, doncs, va dir, vale, jo el poso, però a mi en el tercer acte no m'hi cap, el ballet jo us el poso el primer. I va posar el ballet, la bacanal del Tannhäuser, la va posar en el primer acte. Clar, quan els senyors de la societat parisina, de la societat de l'òpera, van arribar al tercer acte i es van assabentar que hi havia hagut una bacanal escènica, però que havia sigut el primer acte, van agafar una emprenyada impressionant i bueno, es veu que es van liar allò que diuen de tirar els ous i tot això. Es va liar grossa i la funció es va suspendre, perquè van acabar abofetades a l'escenari.
Veus, jo veig que aquestes coses no han canviat tant.
No han canviat tant. Ha canviat l'entorn diríem, no? Però les passions humanes segueixen sent les mateixes.
Més o menys són les mateixes, el que passa és que potser cada vegada es dissimulen menys. No?
Jo, abans d'entrar directament en el carnaval, hi ha un... Bé, la producció de Saint-Saëns és extensíssima, no? El que passa que jo sempre que... Jo tinc una debilitat, que l'he de confessar, sempre que parlem que parlo de Saint-Saëns, em ve al cap la seva òpera, Sansón i Dalila, una òpera extraordinària. La història, no sé si els oients estan al cas, Sansón és aquell personatge forçut que perd la força quan se li tallen els cabells, no? Uh-huh. I Dalila els hi talla i... Bé, és un desastre, finalment, no? Però hi ha una àrea molt bonica, que és l'àrea d'ella, l'àrea de Dalila, la Mon cœur s'ouvre à ta voix, que la posarem ara, però m'agradaria que l'escoltarem un trosset, perquè és una obra preciosa, d'un romanticisme tremendo, però, a més, és una obra per soprano, però, de fet, és per mezzo-soprano. I aquí volia incidir jo. Normalment, sempre quan parlem de les sopranos, ens imaginem aquelles veus agudes que canten per allà dalt, i moltes vegades n'hem sentit aquí, no? Aquesta és tot el contrari, és una obra per mezzo. La veu de mezzo és una veu molt extraordinària, i jo sóc molt fan de les veus de mezzo, perquè és una mica... Una mezzo és com un bon préssec madurat al sol, no? Per fora és vellut i per dintre és pura mel, no? I ja veureu que... Jo proposo que els oients gaudeixin d'aquesta veu, sobretot de la seva rodonesa, de la seva dolçor i sobretot dels greus que té la veu. És la 2B, poseu-la, sisplau.
Sí,
jo t'he de confessar que quan sento una bona veu de mezzo, jo sóc home mort.
A mi el que em passa amb aquestes coses, quan escolto gent cantar així, és pensar com ho fan, és a dir, què és el que...
Estudiant molt.
Sí, esclar.
Dedicant-hi moltes hores.
Ho veig.
Saps que hi havia expliquen que hi havia una comtessa que va assistir a un concert d'un gran pianista una vegada i va quedar meravellada, i a l'acabar el van a veure al camerino i li va dir... felicitats, m'ha agradat molt, vostè toca molt bé. Donaria un any de la meva vida per tocar com toca vostè. I el pianista li va contestar, senyora, jo l'he donat tota.
Sí,
o sigui, aplicat als cantants seria
totalment,
el mateix.
Totalment, no? Que és allò que a vegades dius que, oh, és que aquest senyor m'ha cobrat tant per 5 minuts. Ja, però
sí,
és que hi ha molta feina darrere, eh?
No. saber, saps, el cabal mecànic, perquè el cotxe li fa soroll raro, i dius, fa un soroll raro, obre el capó. Que fa un martell, dona un copet i deixa fer soroll. Aquest dec, 100 euros. Diu, home, no, fotis. Diu, home, sí, és que és això. Diu, fes-me una factura detallada. Fa la factura detallada. Diu, donar un cop per treure un soroll, un euro. Saber on havia de donar el cop, 99.
Sí, totalment és així, aquestes coses.
Bé, doncs...
Va,
doncs,
què, anem al que volia parlar avui,
anem
no?
al que passem a l'obra aquesta que, del carnaval. El Carnaval dels Animals és una suite, de peces. Originalment és una obra per grup de cambra, per flauta, clarinet, dos pianos, harmònica de vidre, que és un instrument molt curiós, són uns discos giratoris de vidre que amb la vibració amb el dit mullat fa un so, però això s'ha canviat per glockenspiel perquè això és un instrument que està en desús. Xilòfon, dos violins, viola, violoncel, contrabaix. Però també es toca, i la versió que farem nosaltres és aquesta, en comptes amb la versió reduïda, es toca amb tots aquests instruments que hem dit, flauta, clarinet, dos pianos, el glockenspiel, xilòfon i orquestra de corda, orquestra completa. Saint-Saëns va concebre aquesta obra l'any 86, com una...
1886.
Sí, sí, 1886. Com a... I ho va plantejar com una broma pel dia del Carnaval, d'aquí el títol. I fa aparèixer doncs, diferents bèsties, lleons, gallines, galls, tortugues, cangurs, ases, i tot això amb un toc d'humor. Val a dir que, a més, que els ases, ell ho va dedicava la paròdia dels ases als crítics musicals. De fet, no diu els ases, diu personatges d'orelles llargues, i ell assimila els ases als crítics musicals. Bé, no ho dic jo, ho diu Saint-Saëns. Llavors, ell per aquesta obra va agafar músiques seves i d'altres compositors i posant-les d'una altra manera i en un altre context, doncs és el que li dona aquesta forma. Ell comença amb la marxa del lleó, que és el número 3, doncs, aquesta és la introducció i marxa reial del lleó. Aquesta,
sí, una mica aquesta...
Aquesta presopopeia, no? Aquest animal...
Força, no? Té com molta força, molta...
Sí, la marxa reial, no? És aquest animal que és el rei de la selva i té aquesta... Veus, aquest tema tan solemne? Bé, l'obra comença així, amb aquesta marxa del lleó. I continua ja amb uns animals que no us diré què és, perquè jo crec que serà fàcil de que els oients ho endevinin. Posa's el següent, sisplau. Bé, això és aquesta música és una onomatopeia musical de el quiquiriquí dels galls i les gallines.
Dóna la sensació, que estiguin caminant per...
Està caminant allà picotejant,
carejant
i vinga, i una mica un gra per aquí, un gra per allà, aquí tombo qui giro i el gall per allà corrent a darrere les gallines i tot això, no? Bueno, és una mica... També he de dir que la gravació que estem sentint és una gravació en directe, també. Ho dic perquè de vegades se senten sorolls, tosses i aquestes coses, però ja saps que jo sóc fan de les versions en directe. Llavors, continua amb una marxa molt ràpida i molt veloç, que és la següent. Això són el que en francès són els hemions, que són els ases salvatges, una mica desenfrenats, no? Una mica que van a la seva, van bojos corrents por ahí, com hem pogut sentir amb aquests pianos, no? Que van tan així,
perseguint-se si mateixos.
Els uns als altres, no? El següent número és un número molt curiós, que són les tortugues. I aquí, poses el número 6, sisplau. Aquí sentirem un tema molt conegut que no és de Saint-Saëns, que és d'Offenbach, de la opereta. Mira. Bé, no sé si l'has reconegut.
Em sona una mica, sí, però...
Bé, para un moment, que ho cantaré, però us ho tornaré a posar. Això és el tema el tema del famós cancan. El cancan, el famós cancan és un fragment de l'opereta d'Offenbach de l'Orfeu dels Inferns. Però ja veuràs, torna a posar, sisplau.
Sí, però molt més lent, totalment. Sí,
aquesta,
sí,
és la, aquesta és la paròdia, no? De fet, agafa un tema que tots coneixem com a tema ràpid i el posa a les tortugues, que és un animal lent i a tempo lent, no? I realment és la...
És que el teu cap està acostumat a que vagi molt més ràpid i estàs com pensant que no acaba d'arribar a la...
Clar, és que tu quan et canvien una música que coneixes, que la canvien de tempo o fins i tot de ritme, el caràcter canvia completament, no? I tu la tens associada d'una manera o d'un tipus de... a una velocitat o amb un sentit. I clar, aquí el sentit és tot el contrari. És posar una cosa ràpida a un animal que és lent... Bueno, és el rei dels lents, no? La tortuga, no? Però és molt, jo trobo que és realment molt, molt enginyós, no?
Ens queden dos minutets.
Doncs mira, farem... A veure, com que l'interessant és que la gent ho vingui a veure, posarem ara, per exemple, el següent, que és l'elefant, i aquí Saint-Saëns fa una cosa molt interessant, també, que és que l'elefant, el tema, el toca un contrabaix solo. Un instrument que normalment no és mai solista en la música clàssica, perquè en el jazz, per exemple, ho és molt habitualment, però en la música clàssica el contrabaix és el fonament, però no és un instrument que sigui solista per naturalesa, no? I li dona aquest protagonisme, no? L'elefant, i evidentment doncs a tots ens suggereix aquest pes, no? Aquest moviment no lent, sinó pesat, no? El moviment de l'elefant...
Parsimoniós, no?
Parsimoniós. Bueno, que l'elefant és un animal que pot ser molt ràpid, també. Quan corre t'atrapa, I et fot un cop de trompa que et parteix en dos, Però et dona aquesta sensació de pes, no? I com que tenim poca estona...
De fet, serà l'última, amb això ens haurem d'acomiadar, Lluís?
Bueno, doncs posarem ara el... Com a nota d'humor, posarem el número 13... Saint-Saëns, com a nota d'humor, en aquest carnaval d'animals, un dels animals que posa, jo el trobo molt enginyós i que no us ofengui ningú, però un dels animals són els pianistes. Ell posa com animals els pianistes.
Doncs
els hi dedica aquest fragment que, evidentment, quan el sentiu, veureu que per què és els pianistes i per què els hi posa aquesta música.
Doncs amb això ens acomiadarem, Lluís.
Bé, doncs...
Fins la setmana que ve.
Esperem que la gent pugui venir a veure. És un espectacle que de fet, el anirem repetint, amb la qual cosa, doncs, dona molt de joc. I és un espectacle eminentment familiar. O sigui, un espectacle dedicat no només als nens, sinó a
tota la família.
A tota la família.
Doncs que vagi bé.
Moltes gràcies. Fins la propera.